que hagin vist la primera temporada de Homeland, observeu les imatges de les televisions sobre l'estrany atemptat d'ahir a Londres i algun dels protagonistes de la sèrie. Els que hagin vist la primera temporada de Homeland, que observin la fotografia d'un dels responsables de l'atemptat a les portades de la gran majoria de diaris del món i observaran per què els hi dic. Els que hagin vist la primera temporada de Homeland entendran, a més, més fàcilment quan els expliqui que el crit usat després de decapitar el militar assassinat va ser "Allà és gran". Va semblar, certament, un atemptat de sèrie televisiva més que de realitat. Ficció versus realitat. A plena llum del dia, dos homes armats que van assassinar un soldat britànic. Amb matxets, no se'n van amagar. I fins i tot un d'ells ho va explicar a crits i molt alterat des de la mateixa escena del crim en unes imatges que ha difós la cadena ITV. Primer, escoltem el so en anglès, sense traducció.
By Allah, we swear by the Almighty Allah, we will never stop fighting you until you leave us alone. We must fight them as they fight us. An eye for an eye and a tooth for a tooth.
Ara escoltem-lo traduït.
Demano perdó a les dones que han estat testimonis d'això, però el nostre país és el que veuen. Mai no estareu segurs. Canvieu el govern, no es preocupa per vosaltres.
El govern de David Cameron ho ha qualificat d'atac terrorista i ha activat l'alerta màxima. Ara analitzen les vinculacions islamistes dels presumptes autors a qui van detenir. L'atac va passar a Woolwich, al districte de Greenwich, de la capital britànica, però ha enrarit l'ambient a tota la ciutat. Des de Londres informa Laura Pous.
Londres està en alerta màxima després de l'assassinat dimecres al mig del carrer i a plena llum del dia d'un soldat britànic al sud-est de la ciutat. Dos homes amb accent britànic van apunyalar repetidament el militar mentre cridaven "Allà és gran". El jove va morir a només uns 400 metres de la caserna militar de Woolwich. Després del seu brutal atac, els agressors ni tan sols van intentar fugir. Van esperar la policia i s'hi van enfrontar fins que els agents els van disparar. Ara els dos homes són a l'hospital sota custòdia policial. El primer ministre Cameron ha condemnat l'atac avisant que el Regne Unit no claudicarà davant dels violents.
La gent arreu del Regne Unit, la gent de totes les comunitats condemnaran totalment aquest atac. Hem tingut aquest tipus d'atacs abans en el nostre país i mai ens han fet doblegar.
La comunitat musulmana al país també ha condemnat explícitament l'assassinat, que ha titllat com un acte barbàric que no té cap mena de cabuda dins l'islam. Però tot i això, ja hi ha hagut almenys dos atacs contra mesquites a Anglaterra.
Escoltem el comentari que signa ara el periodista TV3 i col·laborador del Món a RAC1, Toni Cruanyes.
És el segon pitjor malson de les forces de seguretat de qualsevol país. Primer hi ha la por a un atac terrorista massiu, com l'11S dels Estats Units, i després hi ha les accions dels anomenats llops solitaris, és a dir, individus o grups molt reduïts que ataquen sense cap lligam amb una organització al darrere. Senzillament, la inspiració de la retòrica assassina d'Al-Qaeda. L'atac d'ahir a Londres sembla tret d'un manual dels terroristes islamistes i els raonaments dels dos atacants són tan perillosament simples com ull per ull, dent per dent. Si hi ha britànics que maten musulmans a l'Afganistan, nosaltres matem britànics a Londres. Però els carrers de Londres no són el lloc per venjar-se i els matxets no són precisament arguments de persuasió. Però després de Boston i Londres, les policies occidentals han de preguntar-se: estem en l'inici d'una nova onada terrorista? Si és així, l'amenaça és enorme. Trobar i prevenir atacs d'individus bojos que actuen en solitari és encara més difícil que trobar i matar Bin Laden.
Gràcies, Toni. Què en diuen els diaris britànics? Doncs el de Telegraph obre l'edició amb el titular "Aquesta nit vull començar una guerra a Londres". És el que, segons el diari, l'atacant va dir just després de l'atac. The Guardian publica una gran foto del presumpte assassí a la portada acompanyada de l'amenaça: la vostra gent mai estarà segura. El The Times sentencia soldat mort a cops de matxet i el The Independent ho qualifica de repugnant i imperdonable. Tot i això, tots els mitjans britànics destaquen també la valentia d'una mare amb els dos fills que es va encarar un dels agressors i li va dir: ets només tu contra molts i sortiràs perdent. És l'altre gran protagonista del dia i ja s'ha convertit en una heroïna al país. Canviem de tema a les 8 i 7 minuts. Mariano Rajoy s'espolsa el senyor que fa por, José María Aznar, del damunt. Ahir, des de Brussel·les, el president espanyol no va voler respondre directament les dures desautoritzacions del qui va ser president del govern espanyol. I no serà perquè els periodistes no insistíssim. No, diguem no, nosaltres no som d'Eixemón.
Yo tengo por norma no comentar jamás las opiniones de expresidentes del gobierno. Como lo he dicho a su compañero, no va a encontrarme en ningún comentario o en ninguna polémica con ninguna persona que haya sido presidente del gobierno y menos con el presidente Aznar. Yo ya he dicho exactamente todo lo que tenía que decir y todo lo que debía decir. Yo ya he dicho cuanto tenía que decir. Yo tengo que preocuparme de lo que tengo que preocuparme.
Empiece al menos de otra forma, ¿no? No diga por tercera vez, ¿no? ¿Eh?
Yo ya le rogaría que, en fin, que no me hagan volver a decir lo mismo, aunque sea de otra manera.
Sant Pere, però indirectament a la gallega sí que s'hi va tornar. Recordem les acusacions d'Aznar des d'Antena 3 i escoltem les respostes de Rajoy. Primer sobre la falta de valentia del govern espanyol.
Cuando se tiene una mayoría tan amplia como la que tiene el Partido Popular, lo que hace falta es que la mayoría ejerza, la mayoría se active y la mayoría aplique el programa para el que fue elegido.
Mi obligación en este momento, para eso me han elegido los españoles, es gobernar, tomar decisiones y sacar adelante a este país de una situación muy difícil como la que ha vivido y como la que está viviendo.
Y según a propósito de la reforma laboral.
Se lo pregunta usted a alguien que puede decir que cuando llegó al gobierno trabajaban 12 millones de españoles y cuando salió del gobierno trabajaban 18 millones de españoles. ¿Alguna experiencia en ese terreno tengo? Yo no desdeñaría culminar una reforma laboral porque, desde luego, la situación de desempleo me parece inaceptable para cualquier persona con un mínimo de sensibilidad.
Se pueden decir muchas cosas del gobierno y, como ustedes saben, se dicen. Pero nadie podrá negar que este gobierno no haya tomado decisiones, no haya reformas estructurales y haya tomado muchas medidas que sabemos que no son del agrado de muchas personas.
La plana major del PP tanca files al costat de Rajoy i en alguns casos han retret Aznar, que ja fa tuf de naftalina. Fins i tot alguns ministres de la seva pròpia etapa han admès que José María Aznar ja és passat i que Mariano és el present. Madrid, Jordi Armenteras.
Cap dirigent del PP ha defensat un retorn d'Aznar, al contrari, el tema estava en boca de tothom. Ahir els passadissos del Congrés, entre rialles de diputats de tots els colors, inclosos els del PP, i passada la sorpresa i amb micròfons a la cara, a tothom li costava de mullar-se. Jesús Posada, president del Congrés, el passat és passat.
El paso del tiempo es inexorable. Ahora estamos en otra situación diferente en la que el partido debe estar, y yo creo que lo está, apoyando al presidente a Rajoy en unos tiempos muy difíciles.
Soraya Sáenz de Santa María, diplomática, ells treballen i benvingudes les idees però no canviaran la política. De Guindos i Montoro deien que és impensable rebaixar impostos ara, i l'única ministra que defensa Aznar, Ana Mato.
¿Entendió las palabras de ayer como una crítica a la gestión del gobierno actual?
No, en absoluto. Yo creo que representa pues el sentir de todo el gobierno, el deseo de todos de acabar con la crisis lo antes posible y volver a la senda de la creación de empleo.
¿Pero a usted le gustaría que volviera?
Muchísimas gracias.
Una altra qüestió són els barons del PP. La majoria encara no han dit res. El gallec Feijó treu pit de la seva lleialtat a Rajoy i el madrileny Ignacio González avisa. Aznar va ser el millor president d'Espanya i se l'ha d'escoltar.
M'encanta la resposta d'Ana Mato a la segona pregunta. Me gustaría que volviera, muchas gracias. Per això és preferible quedar-se dins d'un plasma. El PSOE però burxa en la ferida, la portaveu Soraya Rodríguez retreu a Rajoy que ni tan sols Aznar creu en ell.
Las críticas cada vez son más y más abiertas. Desde el presidente de honor de su partido, que dice que no ve proyecto político claro en este gobierno.
Durant, mentrestant, creu que Aznar ha fet un flac favor a Rajoy, i Esquerra, en boca d'Alfred Bosch, demana a Aznar que, en comptes de tornar a ell, retorni a Catalunya el que se mandó.
Y que Rajoy no se merece las declaraciones del presidente Aznar de ayer por la noche. El presidente Aznar debe asumir que aquí hay un presidente del gobierno que tiene legitimidad de la mayoría de los ciudadanos de este país y de la Cámara.
José María Aznar, que antes que volver, lo que tendría que hacer es devolver todo eso que de forma irregular parece que ha ingresado o bien él, o su yerno, o quien sea de su familia.
Escoltem el comentari que hi posa ara el periodista del periòdico i col·laborador del món RAC1, Fidel Marreal.
La consigna del PP davant del desafiament d'Aznar ha estat de manual, intentant no donar-li importància i dir que es manté el rumb. Internament, però, l'atac de l'expresident ha causat un terratrèmol, i és que Aznar ha ficat el dit a la nafra. Sap que el sector més liberal del seu partit i destacats pesos pesants de l'empresariat influent a Madrid són més que crítics amb Rajoy per la política econòmica, en especial per la pujada d'impostos, però també per manca de lideratge i per la qüestió catalana. Això cal afegir-hi el malestar de l'expresident amb la gestió que està fent el PP dels casos Bárcenas i Correa, sobre el que abans d'ahir, per cert, es va treure totes les puces de sobre. Zero autocrítica, com és habitual en Aznar. Veurem si Aznar és capaç de reunir tropa suficient per fer una OPA a Rajoy, o bé el que aconsegueix, paradoxalment, és reobrir un problema que ell té el mèrit d'haver resolt en el passat, la divisió de la dreta espanyola. Caldrà estar molt atents als propers moviments públics d'Aznar per resoldre aquestes incògnites.
Avui, l'endemà de l'entrevista en Antena 3, les reflexions van que volen. La grandiosa majoria amb crítiques dures al senyor que fa por, com a mostra algunes frases. Jorge Reverte, la contraportada del País, comença dient: el expresidente Aznar se ha convertido en un presidente de comunidad de vecinos enfadado. Un peligro. I acaba: ¿es posible que este país contenga tanta gente insensata como para volver a votar a un tipo así? Fernando Onega, a La Vanguardia, comença la seva opinió. Aznar no parla, trona. El seu article es titula L'Aznarada. José Antic escriu a la pàgina 2 de La Vanguardia: Aznar es mostra i es pregunta si Antena 3 segur que aquesta és la televisió afí al govern espanyol, i diu: ahir el PP era un partit en excitació declarativa en veu baixa que avui ha omplert la portada de tots els diaris, a favor i en contra, però amb un desequilibri molt desfavorable a l'expresident, que ahir va liderar un excol·laborador seu, el president del Congrés, amb una frase contundent. I un gran interrogant al PP: en quin moment s'han trencat les relacions entre Aznar i Rajoy? Què li retreu íntimament l'expresident? Potser l'agra conversa que van tenir recentment guarda bona part de les claus del que abans d'ahir a la nit va passar a la televisió. L'Enric Juliana també és duríssim amb Aznar. Diu, per exemple, que Aznar, que hi és i no hi és, està contra tots, contra gairebé tots. Aznar s'ha convertit en el gran antagonista del grup dirigent del seu partit, de l'oposició d'esquerres i dels nacionalistes catalans i bascos, que ja tilla sense embuts de traïdors, amb fortíssima irritació quan li esmenten la paraula Catalunya. Rajoy no cedirà. Els ministres estan amb el seu president i el PP té una estructura vertical difícil de trencar, per molt que s'esforci la premsa aliada a Moriarty, que és com defineix Aznar. Hi ha una dada a tenir en compte aquests dies. Mentre el jutge Ruz, magistrat seriós, instrueix el cas Gürtel i es coneixen nous detalls del forat de Bankia, Aznar té camp magnètic, però no té immunitat parlamentària. Convé saber-ho. Continuarà. Joan Tàpia, el periòdico li diu que és un don perfecto celtibèric i una mica cara dura. L'Arcadi Espada, al Mundo, escriu un article que es diu «Váyase, señor Rajoy», i li diu que és una intervenció, diu, literal, sin precedentes, hecha a partes iguales de política, espectáculo y egocracia. I acaba dient: el expresidente Aznar coqueteó con la tradición al dar su famoso grito, del váyase, señor Rajoy, pronunciado cuando el presidente González apenas llevaba 10 meses gobernando. Por suerte tuvo que ganar unas elecciones, porque cuando los presidentes españoles caen a voces, se trate de don Manuel Azaña o de don Adolfo Suárez, vienen una guerra civil o una sonada. Siempre malas cosas. La Razón suaviza, tot plegat, a la seva editorial, titulant un partido de gobierno, y dient: entre Rajoy y Aznar no hay diferencias en los principios y los objetivos del Partido Popular. El Mundo sí que es contundent a la seva editorial a favor d'Aznar. Diu: de las manifestaciones de Aznar no cabe interpretar que vaya a postularse como alternativa a Rajoy, pero sí que está dispuesto a insistir en la crítica si considera que su partido se desvía de los compromisos con los ciudadanos. Hoy mismo publicamos que va a intensificar la agenda política, lo que le permitirá participar más en el debate. Ni el PP ni el gobierno pueden ignorar el paso dado por Aznar. La brecha podría hacerse más grande. I però la brevetat d'una carta al lector i al poble des d'on envia aquesta carta a La Vanguardia fa que sigui un epíleg perfecte aquesta història. Avui llegim a la pàgina 20 a una carta al lector que es diu Anar amb el Borràs. I diu: el dia després d'anunciar-se que José Mourinho se'n va del Real Madrid, José María Aznar amenaça de salvar Espanya. Signa Henry Ettinghausen. No falla. La pera. Per cert, al plural.com, el diari digital de l'Enric Supena, avui podem llegir la suposada doble comptabilitat del PP dels famosos papers de Bárcenas ha acabat esquitxant la líder del PP català, Alicia Sánchez Camacho. Com destapa avui aquest diari digital, Camacho també va rebre sobresous del PP. El 2011, la dirigent catalana hauria cobrat 113.633,28 euros, segons els documents que estan en mans del jutge Ruz. D'aquesta manera, a banda del sou oficial del que disposava Sánchez Camacho com a senadora, la líder del PP també va cobrar remuneracions extres per la seva condició de membre del grup popular al Senat i com a president del PP a Catalunya. En total, segons sempre els càlculs del plural.es, més de 190.000 euros només el 2011. Quart i 2 minuts de nou, el Parlament dona la primera empenta a la llei de consultes que ha de permetre a la Generalitat consultar els catalans, sigui quina sigui la pregunta, sense demanar permís a Madrid. La va avalar ahir una àmplia majoria amb Convergència i Unió, Esquerra, el PSC, Iniciativa i la CUP. Van tombar per 104 vots contra 28 els vetos de Ciutadans i del PP. La primera versió del text diu que el president és qui pot convocar una consulta amb una pregunta clara i inequívoca i que hi poden votar els majors de 16 anys, tant catalans com europeus, que viuen a Catalunya. Ara es discutirà i es vol aprovar abans no acabi l'any. La proposta de llei no diu enlloc el que tothom dona per fet, que servirà per preguntar sobre la independència. Alicia Sánchez Camacho volia que Artur Mas ho aclarís ahir. El president es va limitar a dir que el Parlament té dret a fer aquesta llei prevista a l'Estatut.
El que no ens mereixem és un govern que enganyi, senyor president. El que no ens mereixem és un govern que porti al Parlament una llei de consultes no referendàries per fer una consulta d'autodeterminació i de separació de Catalunya de la resta d'Espanya, que és el que vostè vol fer.
Ara ja hem arribat al final del camí. El Parlament de Catalunya, democràticament escollit, no té dret, diu la senyora Sánchez Camacho, a fer una llei de consulta. Vostès consideren que aquest Parlament és un Parlament de fireta.
Els socialistes tampoc no les tenen totes. Ahir van donar suport a la futura llei, però avisen que l'Estat l'enviarà de pet al Constitucional si es fa servir per preguntar per l'Estat propi. Informa Marc Martínez Amat.
El PP i Ciutadans no es van oposar al projecte de llei quan es va començar a discutir la passada legislatura, però ahir s'hi van acarnissar. Altre cop, el diputat popular Santi Rodríguez i Albert Rivera van carregar les tintes contra el PSC.
Estan tenint un paper d'ingenuïtat. Adonin-se vostès que els estan utilitzant. És una proposició de llei que té per objecte separar els catalans.
Ja sabemos de dónde vienen los niños, ya sabemos quiénes son los reyes magos, ya sabemos cómo acabó Bambi. Por tanto, a nosotros no nos van a tener de útiles. Yo no sé si otros van a participar en todo esto y luego última hora dirán que se han dado cuenta que esto es para hacer un referéndum independentista.
El socialista Ferran Pedret es va defensar dient que de cap manera amb aquesta llei es podrà consultar sobre la independència, però la portaveu d'Iniciativa, Dolors Camats, va reconèixer que potser no hi haurà més remei.
Hem començat amb mal peu per l'obsessió de convertir aquesta llei en un pla B, que ja els avancem, que no sortirà bé.
Tant de bo poguéssim pactar un referèndum, no?, entre Catalunya, entre el Parlament català, entre el govern català i el govern espanyol. I per tant que no calgués parlar ni de plans B ni d'altres escenaris. Però si en un moment donat s'ha de parlar i s'ha de preguntar, aquesta sí pot ser també una llei, un instrument.
La CUP ja veu a venir que els tribunals espanyols s'imposaran contra aquesta llei. Esquerra Republicana va aprofitar la sessió de control al matí per recordar a Ciu que té un compromís ineludible. Ho va fer la portaveu, Marta Rovira.
No hi cap pròrroga en aquesta consulta. Les circumstàncies econòmiques, socials i polítiques al nostre país la imposen cada vegada més i, per tant, s'ha de treballar amb totes les garanties.
Rovira va recordar als desmemoriats que el programa electoral de Ciu fixa com a objectiu l'estat propi.
El debat de la llei de consultes també va tenir una anècdota. Des de Convergència i Unió, Josep Rull va fer servir una citació atribuïda a Voltaire, que Oriol Junqueras ja va fer servir en un altre debat. El popular Santi Rodríguez el va replicar que la situació no és autèntica i va acabar intervenint com a mestre Junqueras per aclarir-ho.
Acabo citant Voltaire, que deia: discrepo de les idees que vostè defensa, però estaria disposat a barallar-me perquè vostè les pogués defensar.
Si us plau, no faci cas de les cites del senyor Oriol Junqueras, perquè qui va dir el que vostè diu no va ser Voltaire, és una cita apòcrifa.
No és apòcrifa, és una cita que apareix en una biografia feta sobre Voltaire, en la qual, en el preàmbul, l'autora de la biografia diu: per sintetitzar el pensament de Voltaire, podríem dir que... Ara no sé per què us enfadeu, però en tot cas és així.
Per cert, tant Rull com Junqueras protagonitzaran avui el primer gran acte unitari a favor de la consulta de l'estat propi. L'organitza la ANC a Sabadell. Convertiran escenari en Carme Forcadell, Muriel Casals, Isona Passola, Montserrat Carulla i Patrícia Gavancho. Havia de ser més unitari perquè també hi havia d'anar Dolors Camats, però a última hora la líder d'Iniciativa se n'ha desdit. Ha vist que l'acte era a favor de la independència i no només pel dret a decidir. Escoltem el comentari que posa ara el periodista del País i col·laborador del Món RQ, Maiol Roger.
El Parlament va seguir ahir els dos primers manaments de l'emprenedor o entrepreneur, que es diu ara. El primer, ben fum que algú te'l comprarà, fingint un debat erudit sobre Voltaire. I el segon, aquell que diu que si no tens una feina, te l'has d'inventar. Traslladat a la política, si vols una llei, crea-la. La llei de consultes és la legalitat que el govern vol per fer el referèndum. Un petit primer pas, tres punts i cap endavant, que la lliga és molt llarga. El debat va servir per veure on està cada partit, que Ciutadans dona per un reportatge a Telemadrid sobre perversió del llenguatge, perquè converteix el desig d'un poble per votar el seu futur en el somni d'una tribu per muntar fronteres. Populisme de primera amb arguments de segona regional. El PP creu en una democràcia d'Instagram, passada pel filtre del blanc i negre, reconèixer els que van ajudar els nazis és bo i organitzar un referèndum és dolent. Bravo. I el PSC se'l va veure incòmode per defensar una cosa en la que no creu. El dret a decidir del PSC és com el bigoti d'Aznar. Sembla que hi sigui, però és una il·lusió òptica. En un debat sobre Voltaire, ningú va recordar que el filòsof ja va vaticinar que el procés sobiranista triomfaria. O més o menys. Catalunya, escrigué Voltaire, pot sortir-se'n sense comptar amb l'univers, però els seus veïns no se'n poden sortir sense Catalunya. O com canta Manel: de vegades ens en sortim.
T'ha sonat. Llegim en Jordi Barbet avui a La Vanguardia, que sobre el tema de la proposició de llei diu que, a més d'admetre la limitació competencial de la Generalitat, no fa cap referència a la sobirania ni a l'estat propi ni tan sols a les relacions de Catalunya amb Espanya. Es presenta per regular no només les consultes populars, sinó diversos mecanismes de participació democràtica. Així, el plantejament de PP i Ciutadans porta implícit una perversitat democràtica, escriu Barbeta. Per si de cas, els catalans millor no preguntar-los mai res. Els tres últims presidents d'Extremadura, junts amb una, a la ràdio autonòmica, va reunir dilluns José Antonio Monago, Guillermo Fernández Vara i Juan Carlos Rodríguez Ibarra, motiu del 30è aniversari de l'Estatut d'Extremeny. I les castanyes contra Catalunya van volar sis mans. El socialista Fernández Vara va carregar contra qui va ser el cap de cartell d'Iniciativa a Tarragona, la Generals, Lluís Sunyer, autor, recordareu, de la polèmica campanya Apadrina un nen extremeny.
La persona aquella que dijo lo de la adopción
Yo espero que el día que salga el juicio sea condenado y se coma las palabras que digo, ¿no? Porque evidentemente la mejor manera de ponerlo en evidencia es que se tenga que tragar las imbecilidades que digo en aquel momento.
Un cas que ara mateix, com deia el propi expresident, s'està jutjant. Llavors Rodríguez Ibarri va barrejar Duran i Lleida.
En Cataluña el político que quiere destacar tiene que hablar de Extremadura. Si no habla de Extremadura está muerto. Así que Duran y Lleida quiere hacerse famoso. Dice que va a adoptar un niño o no sé qué. Es decir, nos hemos convertido en una región tan importante y jugamos en primera división que cada vez que un político en Cataluña quiere destacar algo, algún idiota dice, voy a adoptar un niño, dice, pues ya es un político conocido.
I l'actual president extremeny, José Antonio Monago, va aclarir que d'idiotes no en som tots.
Hay que distinguir aquí. Una cosa son los nacionalistas catalanes y otra cosa son los catalanes, que están muy por encima, desde luego, de los nacionalistas catalanes.
Avui Catalunya va ser protagonista d'aquest aniversari també de l'Estatut Autonòmic. Avui també ens hem de referir a un fragment de so que ahir vam emetre els apunts d'ahir. Era aquest tros de tertúlia de la COPE d'ara fa uns dies en què hi participaven Miquel Buesa, Fernando Rayón i Fernando Jáuregui. Era aquest.
Podemos tener un lío muy, muy serio con Cataluña como la tuvimos en 1934 y esto no nos llevó a nada bueno.
Pero lo solucionaron en 24 horas. O sea,
sí, claro.
Con un general. O sea, que tampoco es tan difícil.
Eso es lo que hay que hacer. Solucionarlo como se solucionó allí. Estupendo.
No, yo estoy de acuerdo con Fernando.
Y si fusilamos a compañeros, más todavía.
No, pero eso fue después, Fernando.
Que hay que reconocer la singularidad de Cataluña y singularidad lingüística y singularidad cultural.
¿Pero está reconocida ya?
Exactamente. O sea, lo que no se puede reconocer es la voracidad de Cataluña y entonces que sea insaciable esa voracidad.
Doncs bé, ahir Fernando Jáuregui, l'autor de la frase "si afusellen companys millor", amb una frase clarament irònica, ha fet un comunicat per queixar-se del tracte que li vam dispensar en aquest informatiu. Diu que és una frase treta de context i feta amb to sarcàstic, i afegeix que ho va posar com a exemple de que no s'ha de fer per acabar com el 34, que és el que s'hi proposava un altre tertulià. Bé, en qualsevol cas, des del programa m'agradaria aclarir que l'únic comentari que vaig fer és que n'hi ha que es passen de frenada. Si Jáuregui, que no té res a veure, res, pel que l'he seguit jo amb tertúlies de ràdios a nivell estatal, amb la caverna, res a veure, que és un ferm defensor de moltes vegades, de moltes tesis que hi ha a Catalunya, si es va sentir ofès per la interpretació, no tinc cap problema en demanar-li disculpes. Podríem discutir si l'afusellament de companys pot ser motiu de sarcasme, però reitero les disculpes si considera que s'han tret de context. Jo repeteixo, sentint-les ahir ja vaig tenir la sensació, i que en cap moment vaig dir que estaven fets des de la ironia a un comentari, això sí, desafortunat d'un altre dels tertulians. 8:26 minuts, seguim endavant. La notícia optimista amb l'Heroi Merlin és per l'Hospital de Sant Joan de Déu, que obre la porta de la maternitat a les dones que perdin els ovaris. El centre va presentar ahir en societat el Lucas, el primer nadó de l'estat fill d'una mare sense ovaris. Després d'aquest indubtable èxit, els metges estendran ara aquesta tècnica a tots aquells casos, per exemple, de càncer, que fins ara impedien a dones joves ser mares. A la mare del Lucas li van haver d'extirpar els ovaris per un tumor fa 10 anys, quan van congelar una part sana del teixit. Quan va voler quedar-se embarassada, van aconseguir reimplantar-li amb èxit. Més enllà d'aquest cas particular, el cap d'oncologia de Sant Joan de Déu, Jaume Mora, hi veu una oportunitat per totes aquelles nenes i dones que han de rebre quimio o ràdio, dos tractaments que malmeten els ovaris.
Podem pensar, quan diagnostiquem una nena amb un tumor, que no només la curarem, sinó que la curarem i, a més, li donarem l'opció de futur d'una vida sana, entre moltes altres coses, preservant-li la fertilitat. Per tant, és la nostra pauta a totes les nenes que es diagnostiquen amb tumors que requeriran de quimioteràpia intensiva, que danyaran la seva funció ovàrica.
La congelació de teixit ovàric és especialment útil en casos que no es poden conservar òvuls perquè no hi ha temps o perquè les nenes són massa petites.
Estàs pensant a renovar el bany o la cuina? Doncs estàs d'enhorabona, perquè a l'Heroi Merlin t'oferim les millors solucions per condicionar-los, equipar-los o complementar-los al millor preu. Passa per la teva botiga l'Heroi Merlin de Badalona, La Maquinista, Tarragona, Sabadell o Sant Boi de Llobregat fins al 27 de maig i troba tot el que necessites per treure el màxim partit al bany o la cuina. L'Heroi Merlin. Dona vida a les teves idees.
Avui l'oscaritzat director nord-americà Alexander Payne, responsable de títols com Entre Copes i Los Descendientes, desembarca a Canes per presentar-hi la seva nova pel·lícula, Nebraska. Ahir Ryan Gosling es va convertir en el gran absent del dia després d'anul·lar el seu viatge a Canes per l'estrena mundial d'Only God Forgives, que, per cert, va tenir xiulades. Mentrestant, també en cinema, hem de dir que els boliche de Barcelona ja són una llum d'esperança al trist panorama del cinema català. Segons dades que ha tingut accés RAC1, l'any passat només un 4,42% dels espectadors van escollir una pel·lícula doblada o subtitulada en català o feta al país. L'absència d'èxits com Pa Negre o Eva per exemple, i el fet que estrenes tan taquilleres com Los Vengadores o Skyfall no s'oferissin en català explica que la xifra es quedés lluny de l'11% previst per la Generalitat. Per mirar de millorar aquesta situació, arriben als cinemes Boliche els primers de l'Estat, on exhibiran totes les pel·lícules en versió original subtitulades al català. Ahir el Monarrac va padrinar-ne la inauguració. I ja que parlem de padrinar del cinema català, atenció, perquè hem de parlar de l'estrena el pròxim 31 de maig de la pel·lícula El fill de Caín.
Necessito la teva ajuda.
Fots el camp sense deixar rastre. 15 anys sense saber de tu. Això és tot el que m'has de dir?
No podem amb ell.
És una pel·lícula dirigida per un tarragoní, Jesús Montlleó, amb José Coronado, Julio Manrique, Maria Molins i un jove fins ara desconegut, David Solans, l'actor, no el periodista i company de La Primera Pedra. Doncs bé, el Monarrac convida a la preestrena d'aquest film dimarts que ve, dia 28, a les 10 del vespre al Club Coliseum de Barcelona. Què heu de fer si voleu una entrada doble? SMS al 25588, paraula cine i el vostre nom i cognoms. Tenim 200 localitats. Avui en regalem 25 de dobles. Si no teniu sort, no hi patiu. Demà hi tornarem per aquesta pel·lícula amb aquest nano David Solans inquietant, dolent com la cara de gos, al costat del Coronado, del Julio Manrique i de la Maria Molins. 25588, SMS, paraula cine, nom i cognoms. I avui, al Primavera Sound, diversos grups. Per començar, primera actuació dels Manel. Cop al seu nou disc en directe, 8:45 a la primera jornada de pagament del Primavera Sound. Pel Parc del Fòrum també hi passarà avui un dels grups més populars actualment a França, Fènix. Els australians Tame Impala repassaran els temes de l'Orenism, considerat un dels millors discos del 2012. Primavera Sound també acollirà un dels retorns més sorprenents dels últims anys, que ja han dit que no pensen gravar res nou. The Postal Service. L'organització espera superar els 150.000 espectadors de l'any passat. Són 8:45 del matí. Polèmica per la imatge amb la qual es desperta aquests dies l'estàtua de Colom de Barcelona, una de les zones turístiques més visitades. Colom va vestit amb la samarreta del Barça de la temporada que ve, amb el vistiplau de l'Ajuntament de Barcelona, pel que diuen ha cobrat uns 110.000 euros, Nike, que és qui paga la campanya ha fet un bingo impressionant. I portades als diaris d'aquí, La Vanguardia, El Punt Avui, pàgines i pàgines als diaris esportius i repercussió ja internacional. Nike ha fet impecablement la seva feina i segur que ja ha obtingut el retorn de la inversió econòmica feta. Ara el debat és si la ciutat ha d'acceptar aquest tipus d'inversions publicitàries amb monuments i la resposta que ha tingut l'Espanyol. Avui llegim a La Vanguardia que Antoni Fernández Teixidor, que va ser conseller de Convergència i Unió al govern Pujol i ara és a més vicepresident de la Fundació de l'Espanyol, ja ha dit que de les institucions no se n'espera neutralitat. Pensaven que Colom no tenir equip, és una iniciativa inadequada, a més a portes del derbi. Colom vestirà del Barça, per cert, 15 dies més fins al 9 de juny. En parlarem avui a la tertúlia del Monarrac. I els esports, el Mercato està revolucionat, a Can Barça Neymar es complica, però no és un no per culpa d'un Madrid angoixat. Florentino apreta econòmicament el Santos i el Barça juga ara amb la calma i amb el vent de saber que el que havia de fer ja ha fet, seduir des de fa mesos el jugador que vol venir sí o sí al Barça. Més noms propis del Mercato. Albert Ferran.
Segons Mundo Deportivo, Thiago Alcántara té ofertes del Chelsea, del United, del City i del Bayern i podria marxar per 18 milions. I tant l'Esport com el diari AS asseguren que Tito Vilanova considera el fitxatge de Thiago Silva com a prioritari. Si no ve el brasiler, el tècnic no vol cap central. Al Real Madrid, dos noms protagonitzen les portades. El jugador del Màlaga, Isco, que segons el Marca està a un pas de convertir-se en el primer fitxatge del Real Madrid. Ahir el club va negociar el Bernabéu amb el representant del jugador. La clàusula és de 35 milions d'euros. I el davanter del Nàpols, Cavani. El diari AS diu que serà una de les peticions d'Ancelotti. Una altra debilitat del tècnic italià és el xilè de la Juventus, Vidal, segons apunta el Marca. Per cert, la primera oferta que el Madrid farà per Gareth Bale, segons el diari AS, serà de 50 milions més un jugador de l'actual plantilla blanca.
A la NBA, Miami comença a dominar la final de la conferència és contra Indiana gràcies a una cistella de LeBron James sobre la botzina. L'estrella dels Heat ha agafat la responsabilitat en l'últim atac i ha anotat sota el tauler amb el rellotge 0. Al final, victòria a la pròrroga de Miami, 103-102.
La xarxa Volvo Catalunya patrocina aquest espai.
Repassem ara la resta de l'actualitat en format més breu, on Joan Lluís García, Míriam Bellvé i els esports amb l'Albert Ferran.
L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 12 anys de presó pares originaris de Gàmbia que van practicar l'ablació de les seves filles. A la sentència, el tribunal ha deixat clar que les creences culturals i religioses no poden passar per davant dels límits de la llei i les conductes aberrants.
Amnistia Internacional denuncia que l'Estat espanyol es vulneren cada cop més el dret a l'habitatge i a la salut. Segons l'últim informe de la ONG, la crisi econòmica ha afegit nous incompliments de drets. També diu que es mantenen casos de tortures i abusos dels cossos de seguretat de l'Estat.
Tarragona ha retirat un rusc d'abelles que hi havia en ple centre de la ciutat amb 80.000 abelles i que pesava 50 quilos. Feia 3 anys que estava encastat en el forat d'una paret en un carrer de vianants. L'Ajuntament ha decidit recórrer a un apicultor especialitzat perquè no patissin ni els animals ni hagués tampoc conseqüències per les persones.
I Barcelona farà pagar els bancs per tenir caixers automàtics al carrer a partir de l'1 de juliol. S'assuma així a altres ajuntaments que també apliquen aquesta taxa, però la de la capital catalana serà una de les més altes. L'Ajuntament preveu recaptar 300.000 euros aquest mateix any.
És el moment d'una edició de Volvo fora de sèrie. Ja pots aconseguir un Volvo XC60 D3 Kinetic Premium Edition amb un equipament únic. City Safety, senyers calefactables, fars de xenó, sistema de navegació integrat i un preu irrepetible, 30.350 euros. Corre pel teu Volvo XC60, edició molt limitada. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
I la resta dels esports en Repsol.
El Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte d'Adriano fins al 2017, després de mig any de negociacions entre les dues parts. A l'Espanyol, el defensa Víctor Álvarez superarà aquest matí del problema cardíac lleu que arrossega. Estarà entre 3 i 4 mesos de baixa. A la Lliga Endesa de bàsquet, aquest vespre, a 3:15, el Barça-Rigel rep el Bilbao en el primer partit dels quarts de final. Avui també arrenquen dues eliminatòries més, Caja Laboral Gran Canària i València-Caixa-Saragossa. I Pol Amat, un dels millors jugadors d'hoquei herba de la història, ha anunciat la seva retirada als 34 anys. Aquest cap de setmana jugarà la seva última competició, la Copa del Rei, amb l'Egara.
Porto 20 anys de mecànic i al meu taller veig cada dia motors amb problemes d'acceleració, estribades i emissions provocats per vàlvules brutes. Per això jo faig servir només carburants Repsol, perquè mantenen les vàlvules netes i cuiden el meu motor. Amb aquests carburants t'estalviaràs molts problemes.
Carburants Repsol cuiden el teu motor.
Acabem amb una novetat musical. Sabeu qui és Zeus? Zeus Tous? I si provem pel fill de Sara Montiel, us sonarà més. Doncs sí, Zeus Tous també canta i ha presentat la seva nova cançó quan s'està a punt de complir un mes de la mort de sa mare. Presentar en directe el cap de setmana passat en una sala de Madrid. Aquí la pèssima qualitat del so que ens impedeix valorar els mèrits musicals de la criatura i les qualitats que té com a cantant. La cançó es diu Angels, està dedicada a Sara Montiel, a sa mare, i li servirà, diu, per començar una gira imminent que el portarà a Marbella i Barcelona. Home, aprofitar la fama i el ressò que ha tingut la mort de la teva mare per fer una cançó i una gira és com a mínim de molt mal gust i més típic del gust sense escrúpols que fa negoci de la mort de la mare que no pas d'un fill. I més si tenim en compte que el rellançament de la carrera musical del personatge en qüestió coincideix amb l'obertura del testament de Sara Montiel.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.